Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia per sortir de casa amb paraigües. A primeres hores d'aquest matí encara serà probable algun ruixat de forma aïllada.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ahir us ho vam avançar i avui ho repetim, ho reiterem i cada dia jo crec que anirem parlant una mica. El divendres, dia 16 de novembre del 2018, serem a l'aparcament de la presó del Puig de les Basses de Figueres. Què hi farem allà? Doncs allà hi farem el que ens agrada més fer i el que sabem fer millor, que és ràdio en directe i explicar-vos les coses que passen des del lloc on passen. 16 de novembre del 2018, a l'aparcament del Puig de les Basses de Figueres, la presó de Figueres, on hi ha la Dolors Bassa, la consellera Dolors Bassa, tancada des d'ara fa un any i 8 dies, ni més ni menys. Bé, en qualsevol cas, abans ha passat també un període per al Calameco. Recordeu que primer la van empresonar la van empresonar al Calameco. Doncs com dèiem, el divendres dia 16, a les 8 del vespre, hi emetrem un programa especial des d'allà, per on hi passaran moltes veus, moltes i diverses veus, entre elles la de la mateixa consellera Dolors Bassa, que no hi serà en la seva veu, però hi serà a partir d'algunes preguntes, i serà a partir d'una entrevista que l'Eugènia Güell, periodista d'aquesta casa, li farà arribar i que la consellera Bassa ens en farà arribar les seves respostes. Per tant, divendres 16 de novembre, a les 8 del vespre, podreu seguir-ho en directe a Ràdio Capital, també a radiocapital.cat, i també a través de Facebook Live. Ara bé, ja que hi som, també us demanem que us segueu en directe des d'allà mateix, perquè recordeu que aquest programa no ens el traiem de la màniga, sinó que el fem en el marc d'aquests sopars grocs que s'organitzen primer els dimarts i ara els divendres a l'aparcament de Lledoners o a l'aparcament del Puig de les Basses. Per tant, apunteu-vos-ho a l'agenda, una cita important per nosaltres, cita important també per tot el moviment que dona suport als presos polítics i que en reivindica la seva llibertat. 13 de desembre del 2018, 8 del vespre, presó de les Basses de Figueres, Ràdio Capital, en directe. I ara mateix en directe també, a les 8 i 2 minuts, comencem el Supermatí d'avui.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I el comencem, com sempre, com és habitual, repassant les notícies més destacades del dia. 3 detinguts per un robatori al centre cívic de Bellcaire i per ferir l'alcalde Dani Cortés. Bon dia.
Bon dia. S'haurien emportat un sobre amb 520 euros. L'alcalde va ser qui els va sorprendre. Els detinguts, dos d'ells amb antecedents, van passar el dia 7, fa dos dies, a disposició judicial del jutge d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà, que va decretar-ne la seva llibertat amb càrrecs.
L'Ajuntament de Begur inicia concurs per adjudicar les obres que convertiran un aparcament en una zona verda. Judit Saez, bon dia.
Bon dia, doncs sí, ja s'ha obert la licitació de la contractació d'aquestes obres que transformaran aquest pàrquing situat a la plaça Sant Pere, que està situada entre el carrer Sant Pere i el carrer Santa Teresa, i el període d'inscripció es tancarà, per tant, el 27 de novembre a les 12 del migdia.
Anem a la Bisbal. L'Atrapa el Rap 2, una iniciativa de l'àrea d'ensenyament de l'Ajuntament del Poble que té com a destinataris joves de 12 a 18 anys que tinguin inquietuds per la música, vulguin aprendre a tocar un instrument i els agradin el rap, el trap o el techno house. Manel Magrinyà.
Bon dia, ja està en marxa l'Atrapa el Rap 2.
És un taller per aprendre la tècnica bàsica de rapejar, per aprendre a elaborar lletres.
Es tracta d'una interessant iniciativa de cohesió social que es du a terme a la Bisbal al llarg d'aquest mes de novembre.
I no marxem de la capital perquè volem parlar-vos de la campanya Escuts Policials Solidaris que impulsen les policies locals de diverses localitats catalanes i entre elles la de la Bisbal. Es tracta d'una nova iniciativa per tal de recaptar fons destinats al sindicat, al SJD, Pediatric Dad Sant... Oh, carai, com ho direm? SJD, Pediatric Cancer Center, un nou centre hospitalari destinat a la investigació i tractament del càncer infantil.
Bon dia. Continuem ajudant els valents. És el lema de la campanya solidària en la que col·labora la policia local de la Bisbal, conjuntament amb més de 80 cossos policials de Catalunya.
Campanya d'escuts solidaris, que ja us hem anat explicant també en diverses ocasions, ja que hi ha diverses, com deia Manel, diverses policies locals adherides. I acabem aquest resum, aquest sumari, millor dit. El Baix Empordà ha perdut un 20% dels llocs de feina durant l'any passat i aprofitem per donar-li la benvinguda a una de les noves veus que s'incorporen a aquest programa. Ariadna Sala, bon dia.
Bon dia. Ho denuncia el sindicat UGT en un informe sobre estacionalitat i ocupació. En concret, situa la comarca a la segona posició en inestabilitat laboral de la província, només per sota de la Selva.
Tot això i no gaire cosa més us l'explicarem al llarg d'aquesta hora que ara comença en aquest programa que es diu Supermatí i que matem conjuntament Ràdio Capital de l'Empordà, Ràdio Bisbal i Extra FM a Costa Brava. Però també, com sempre, tenim forat, tenim espai per parlar de l'activitat cultural amb clau d'agenda d'activitats que passen avui per Calonge, on hi segueix la Festa Major de Sant Martí. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. Avui, durant el cap de setmana, a Calonge hi ha diverses activitats. Una d'elles, la xocolatada infantil a les 5 de la tarda o la caminada popular de la pujada de la Creu del dissabte.
Passa que per més activitat cultural que hi hagi avui o durant el cap de setmana, sempre aquesta activitat cultural ve condicionada per la pluja. I avui, que s'ha despertat el dia humit, volem saber què passarà al llarg del dia d'avui i també al llarg del cap de setmana, Albert Aparicio.
Bon dia. Divendres comença amb forces núvols i cel amenaçador, que a primeres hores d'aquest matí encara pot provocar algun ruixat. De fet, hi ha activat un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per xàfecs que localment poden anar acompanyats de tempesta aquest matí, tot i que la probabilitat és baixa. Al llarg del dia, el risc de pluja anirà disminuint i s'obriran clarianes. L'augment de nuvolositat de la passada nit ha fet que la temperatura no sigui tan baixa com ahir al matí a aquesta mateixa hora. I avui el termòmetre oscil·larà entre els 8 i els 18 graus de temperatura màxima a l'Empordà. Pel cap de setmana, l'estat del temps millora, amb més estones de sol i sense precipitacions.
Estem contents i adormits, però contents de treballar per vosaltres.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat. Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com. Registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Les 8 del matí, 7 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Fixeu-vos si estem contents que tenim una orquestra simfònica per fer les sintonies en directe dins l'estudi. Qui us hauria de dir? Devem ser l'única ràdio que ho té. Va, som-hi, les 8 i 8. Mossos d'Esquadra, que han detingut aquest dimarts i dimecres a Verges, Torroella de Montgrí i a Ullà, tres homes de 19, 22 i 24 anys per, presumptament, un robatori al centre cívic de Bellcaire. L'alcalde del municipi en va ser el testimoni i va denunciar els fets. Els homes han quedat amb llibertat en càrrecs. El cos policial els acusa d'un robatori amb força en un dels casos amb violència i amb intimidació
de
nit.
El dia 2 de novembre, l'alcalde de Bellcaire, David Font, va trucar als Mossos alertant que havia trobat dues persones vestides de fosc robant dins del centre cívic de la població. Els va explicar que va arribar al recinte municipal per recollir uns documents, va veure com el bombí de la porta estava forçat. Després va decidir entrar al local per comprovar què havia passat i va sorprendre dos homes dins. Un d'ells va sortir de darrere d'un taulell i l'altre va aparèixer de darrere de la màquina de begudes. Mentre un d'ells es va abraonar sobre el batlle per poder sortir, l'altre el va forcejar. Això li va causar lesions lleus en una mà. Fora del local hi havia un cotxe aturat amb un conductor dins que va fugir ràpidament amb les llums apagades. Els lladres van robar un sobre amb 520 euros i van forçar la màquina de begudes. Quatre dies després es va detenir dos dels homes i l'endemà es va atrapar el qui s'acusa d'un delicte de robatori amb violència i intimidació per haver-se enfrontat i lesionat lleument a l'alcalde. Els detinguts, dos d'ells amb antecedents, van passar el dia 7 de novembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà i va decretar-ne la seva llibertat amb càrrecs.
Gràcies, Dani. Del nord passem al centre de la comarca, Begú, on el seu ajuntament ja ha obert la licitació per la contractació de les obres de reurbanització de la plaça Sant Pere, plaça que està situada entre el carrer Sant Pere i el carrer Santa Teresa i on actualment hi ha un aparcament que es convertirà en una zona verda, Judit Sáez.
Exactament. Aquesta iniciativa es va aprovar a principis d'any i es preveu que estigui llesta en 4 mesos des que comenci a reurbanitzar-se l'espai. L'objectiu, segons ha destacat l'alcalde de la vila i regidor d'Urbanisme, Joan Manuel Loureiro, és solucionar el problema de la manca de zones verdes al municipi. A més, segons consta en les dades del contracte, el pressupost de licitació és d'uns 428.800 euros aproximadament, comptant l'IVA, i el període d'inscripció per dur a càrrec les obres finalitzarà el dia 27 de novembre a les 12 del migdia. Així doncs, què inclourà el parc? La idea que es va presentar per aquest nou parc de la vila va més enllà d'una zona verda. De fet, es va preveure que inclogués també un espai en principi dedicat a establiments del sector de la restauració, com podrien ser les terrasses, així com un espai de jocs per nens i nenes de la vila.
El número 1 en tecnologia és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites, ho tenim al millor preu que pots trobar i perquè som molt a prop teu. Telefonia, informàtica, imatge i so, televisió, gaming... Tota i al millor preu, a Grup Carrera, al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós, a l'Avinguda Catalunya 13.
Passen 11 minuts de les 8 del matí. El projecte Atrapa el Rap 2 està marcat en el Pla Educatiu d'Entorn de la Bisbal.
Supermatí.
Un projecte que neix del treball conjunt entre l'àrea d'ensenyament de l'Ajuntament, l'Escola de Música Municipal Conrad Saló i l'Espai Jove. En Manel Magrinyà ens en dona més detalls.
L'Atrapa el Rap 2 és un taller en el que s'aprèn a escriure i cantar lletres de rap. El professorat de l'Escola de Música es desplaça fins a les instal·lacions de l'Espai Jove i el buc d'assaigs d'escoles velles, per tal de fer una roda d'instruments. Els poden provar i aprendre a desenvolupar-se dins les bases musicals del rap. Es tracta d'una activitat completament gratuïta, en la que cal, però, inscripció prèvia per participar en alguns dels diferents tallers. El punt i final de l'edició d'enguany el posaran en actuació al Teatre Mundial el dia 30 de novembre, l'audició de Nadal de l'Escola de Música i una segona actuació a les Voltes d'en Galí dissabte 1 de desembre. L'Oriol Uller és coordinador pedagògic de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló.
Tindrem també una sessió de house i techno. S'elaboraran i s'interpretaran lletres en directe i tindran l'acompanyament musical del combo de l'Escola de Música de l'Escola Conrad Saló.
L'Helena Montiel és tècnica d'ensenyament de l'Ajuntament i ens defineix els objectius de l'Atrapa el Rap 2.
Pretén dotar la música i la cultura a tots aquells joves del poble que habitualment no hi tenen accés i alhora doncs, crear punts de trobada entre nois i noies de la Bisbal que habitualment doncs, no es trobarien, doncs és un espai de cohesió social.
El taller està ja en marxa i la seva activitat es perllongarà per tot aquest mes de novembre.
I també a la Bisbal us expliquem que una campanya solidària contra el càncer infantil és una iniciativa, una d'aquestes campanyes és la iniciativa de 80 cossos policials arreu de Catalunya al que s'hi ha adherit la policia local de la ciutat. És la campanya aquesta d'Escuts Solidaris i que ens l'explica en Manel mateix.
Efectivament, la campanya Escuts Solidaris recapta fons per destinar a la lluita contra el càncer infantil. I la policia local de la Bisbal ens recorda que encara queden escuts solidaris per lluitar contra aquesta cruel infermetat. La idea és vendre escuts brodats amb l'ensenya de cada municipi i d'aparença similar als oficials de la policia local. Els escuts tenen el mateix format, amb fons negre i filets grocs, que identifiquen la lluita contra el càncer infantil. A més, porten un tipus de cola que permet fixar-los en qualsevol peça de roba simplement passant-los a la planxa. El donatiu per cada escut solidari és de 4 euros i ja es poden adquirir a les dependències de la policia local de la Bisbal. Els diners es destinaran al pediàtric Càncer Centre de l'Hospital Sant Joan de Déu, ja sigui per recerca o bé per cobrir despeses dels nens afectats per la malaltia amb l'objectiu de construir un hospital oncològic infantil.
El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera. Al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13.
D'aquí un minut serà un quart de 9 del matí. Les dues empreses principals que ofereixen serveis de salut a l'Empordà signen un conveni de col·laboració. L'objectiu és millorar l'assistència sanitària al territori. Aquestes dues empreses són la Fundació Hospital de Palamós i la Fundació Salut Empordà, que és de Figueres. I per parlar una mica més sobre aquesta notícia, saludem el que és el director assistencial de serveis de salut integrats del Baix Empordà, en Xavier Pérez Berruezo. Senyor Pérez Berruezo, bon dia.
Hola, bon dia.
Senyor Berruezo, quin és l'objectiu d'aquest conveni de col·laboració que s'ha signat?
Bon, la voluntat és poder oferir millors serveis sanitaris tant a la comarca de l'Empordà com al Baix Empordà. Per això ja teníem alguns antecedents i havíem col·laborat amb alguns serveis no assistencials, com era la hoteleria i la informàtica, i es van plantejar per què no avançar una mica més amb algun altre servei. I per això vam fer aquest conveni marc que ens permet anar avançant.
Escolti, i aquest tipus de... Vaja, aquesta millora de serveis, com es concreta? Posi'm alguns exemples.
Sí, concretament ara hem arrencat un tema que és una mica tècnic, però es basa en tota la codificació. Totes les hospitals, per poder facturar l'activitat a l'administració sanitària, tenim que codificar tot el que fem, les altes, i això és una feina bastant complexa, i a més des d'aquest 2018 ha canviat el sistema a nivell de tot l'estat espanyol. I per tant ens obligava a fer un esforç molt important d'experts en codificació. I a vegades la massa crítica que tens de diguéssim, d'activitat és prou petita per garantir aquesta expertesa. I per això van decidir, Figueres té una mica més desenvolupat aquest servei, fer una aliança amb ells, van fer un servei conjunt de codificació, i això ens permet adaptar-nos a aquest nou sistema i millorar la codificació, que al final és la manera de millorar la facturació a l'administració sanitària. Per tant, és un tema molt tècnic, però és un primer camí que amb aquesta aliança ens permet avançar cap aquí. Altres dos exemples...
Disculpi.
No, altres dos exemples que també estem treballant estan en serveis més assistencials. A vegades tenim necessitats de poder incrementar la plantilla de metges, però poder en aquest moment o no tenim els recursos o poder no es fa falta tot un metge sencer, avui en dia evidentment contractes parcials...
Disculpi, això li ha quedat una mica estrany, eh? Això no ens fa falta tot un metge sencer.
Quan parlem de metge sempre parlem en jornada.
Hola, sóc mig metge.
Exacte, metge jornada de metge, no?
Sí.
En aquests casos, a vegades, doncs, per fer-ho més atractiu, fem aliances. I això hem fet amb el servei de neurologia, amb el qual tenim un metge que està vinculat a l'Hospital de Figueres i l'Hospital Palamós, i ens permet garantitzar una bona assistència. I també estem treballant amb urologia.
Senyor Pérez Berruezo, això que em deia és... Això implica que podria... M'estic inventant el cas, però que un metge d'Albons o de Bellcaire podria anar en un moment determinat a l'Escala o al revés?
En aquest cas no és tant atenció primària, sinó ser més l'àmbit hospitalari.
Hospitalari, o sigui, algú de l'Hospital de Figueres podria anar a Palamós i viceversa.
Exacte. Concretament hi ha alguns metges que ja estan contratats amb aquesta orientació, amb aquesta funció. El que nosaltres no plantegem mai és desplaçar els pacients. És a dir, cada territori té la seva autonomia, cada organització dona serveis a la seva població de referència, i en tot cas el que hem de fer és facilitar els recursos, i en aquest cas seria els professionals, no? I per tant, el que ens plantegem en algun cas és que algun metge que hem compartit o que estem compartint amb altres hospitals pugui prestar serveis als dos centres.
Val. Per tant, tenim un conveni en el que l'Alt Empordà i el Baix Empordà s'alien per tal de poder facilitar, diguem-ne, tasques administratives i també assistència sanitària. Vostè em parlava abans de temes, diguem-ne, de gestió interna, em parlava de la codificació que requereixen les factures que vostès fan a l'administració pública. Escolti, el que m'estava preguntant és fins a quin grau de complicitat hi ha al llarg de la xarxa sanitària per tal d'agilitzar aquests processos. És a dir, si jo que sóc a Pals ara mateix vaig a l'Hospital de Palamós, no tinc cap problema, però si jo me'n vaig, jo què sé, em passa alguna cosa quan no sóc d'excursió a Lleida, què passa amb això mateix que vostès ara m'han explicat, o vostè m'ha explicat que seria una cosa molt fàcil, què passa amb Lleida, per exemple?
Res de res. És a dir, el sistema té dos àmbits. Un és l'accessibilitat de l'usuari. El sistema està preparat perquè l'usuari pugui ser atès en qualsevol punt de la xarxa sanitària. I llavors nosaltres, a nivell dels departaments de facturació, ens tenim que buscar els mecanismes perquè aquella activitat es facturi de la manera que ens marca l'administració, a través d'una sèrie de protocols, per poder facturar l'administració, que l'administració també sigui conscient de l'activitat que està realitzant tot el territori. Siguin pacients del territori, diguéssim, on pertanyen, o siguin pacients desplaçats catalans, espanyols o europeus. Vull dir que amb això el sistema ha de garantitzar en tot moment l'accessibilitat dels usuaris, i en tot cas és un tema tècnic dels departaments de facturació que tenim que treballar per garantitzar i declarar aquesta activitat a l'administració sanitària. Però no complica cap tipus de limitació amb l'assistència sanitària.
Les dues entitats de les que parlàvem, Hospital de Palamós i Salut Empordà, compartiran també la unitat de documentació la unitat de documentació clínica. Què és aquesta unitat? A què es dedica? A què serveix?
Aquesta unitat és la que ens permet una mica treballar totes aquestes temes de codificació. Ens permet una mica analitzar l'activitat que estem fent, ens permet codificar aquesta activitat amb un sistema per passar-la a l'administració, i també està permetent analitzar petits matisos, no?, de com es treballa cada centre, i ens permet fer algun tipus de millora de cara als professionals. És a dir, són entitats molt semblants, això es permet comparar com funcionen aquests serveis, i després ja treballar una mica més amb els caps de serveis, analitzar com podem millorar. Per tant, la informació que genera aquesta unitat en serveis per l'administració, però també serveix internament per analitzar quines coses fem diferents o com podem ser més eficients. Per exemple, doncs un cas concret, no? Imaginem que nosaltres operem una cirurgia i veiem que, per exemple, l'Hospital Figueres, aquesta cirurgia, en comptes d'estar ingressat 5 dies, està 4. Bueno, doncs analitzem com han aconseguit que aquell malalt, evidentment, sense complicacions i en bones condicions, estigui menys des de l'hospital. Per tant, ens ajuda a comparar i aprendre del que ho fa millor. Aquesta també és una estratègia que això ho fem a través de la codificació i és compartir informació amb l'Hospital de Figueres i l'Hospital Palamós.
Escolti, bé, ja m'ha explicat una mica en què consisteix aquest conveni de col·laboració. Jo ara li pregunto, com s'avalua, quins indicadors es fan servir per avaluar l'èxit d'aquesta iniciativa i vaja, això, quins són els processos una mica d'auditoria per dir això està funcionant i per tant ja podem fer un pas més endavant?
Bueno, el primer és evidentment que les dues organitzacions se sentin còmodes i satisfetes amb el que estem fent. Al final ha d'haver una confiança amb les dues organitzacions per poder anar avançant i després anar assolint les fites que ens marquem. Es van marcar posar en marxa aquesta unitat de codificació que pogués desplegar el nou sistema que ha demanat l'administració sanitària i que poguessin tenir actualitzat a data d'avui, i això ho hem aconseguit. Ens vam assolir la voluntat de buscar un neuròleg que fos compartit amb l'hospital per millorar la dotació de neurologia tant de Figueres com de Palamós, ho hem assolit que l'ho mereix amb neurologia, i ara hem obert altres línies de treball, com pot ser també en l'àmbit de docència. Estem col·laborant per a veure si podem augmentar la capacitat docent per tenir més metges en formació. Això al final és un benefici perquè aquests metges que formem a l'Alt Nou Baix Empordà tenen més possibilitat de quedar-se a casa nostra, per tant, és una manera de captar metges, i també estem valorant algun aspecte de recerca, fer algun projecte de recerca. Per què? Perquè nosaltres tenim més o menys uns 125.000 habitants, 130.000 al Baix Empordà, és un 130-140, per tant, la població que de referència són uns 260-270, i això ens dona més possibilitat de poder fer recerca clínica i en benefici de les organitzacions. Per tant, el que anem a buscar és aquest tipus d'aliança, mantenim l'autonomia de cada centre, mantenint cada centre els seus objectius, la seva estratègia, la seva missió i valors, però sí que compartint aquests elements que a poc poden anar avançant.
Entenc això com ha dit, que primer hem de veure si ens sentim còmodes amb aquest acord i la cosa funciona bé, però donant per fet que la cosa funcionarà bé, quines són les passes futures que es podrien arribar a fer? Fins a quin grau d'integració es podria... Permetin que faci servir la paraula integració, Fins a quin grau es podria arribar en la integració de l'Ali al Baix Empordà?
Tot el que siguin millores dels serveis assistencials i podem anar avançant. I, per tant, compartir recursos és una de les línies més ben definides. A altres àmbits, potser ser els que hem comentat, la docència de recerca, però en cap cas ens plantegem el fet de que cap entitat perdi o s'integri des del punt de vista jurídic. És a dir, cada entitat és autònoma, té els seus òrgans de govern, i en cap cas es plantegem...
No, li preguntava més en clau de servei, en clau de servei assistencial.
En clau de servei, sí, podem anar avançant. Tenim algun projecte en marxa, estem treballant per a veure si poguéssim crear una unitat de neurofisiologia compartida. Hi ha diversos projectes que estem treballant i tot allò que veiem que és factible al territori, que ho podem fer amb qualitat i en bones condicions i que permeti millorar l'assistència dels pacients tant de l'Alt com de la Baix Empordà, doncs no hi ha cap límit, no? Vull dir que ho he fet amb alguns serveis, amb neurologia i urologia, i ho anirem avançant mica en mica si veiem que hi ha oportunitats. Vull dir que d'entrada no ens hem posat cap limitant, i tot allò que pugui ser una millora per l'assistència, doncs ho intentarem treballar. Sol dir, sempre mantenim l'autonomia de cada organització.
Ara li faré una pregunta una mica estrambòtica, si vol vostè, però vostè sap que a l'Ali el Baix Empordà hi ha, diguem-ne, poca mobilitat entre comarques, hi ha poc desplaçament, uh-huh. I a més hi ha una frontera física com és el massís del Montgrí. Jo li pregunto, no sé, vostè com veu aquesta frontera? Creu que això pot... creu que es pot anar diluint una mica a partir d'accions com aquesta, que avui és sanitària i que demà podria ser, no ho sé, m'imagino, de tipus comercial o d'algun altre àmbit?
Bueno, certament són comarques que, si bé estan molt properes, tenen cadascuna la seva característica, no? Hi ha unes certes limitacions. També és veritat que ha canviat molt, no? I fa uns anys, anant de Palamós a Figueres, potser una cursa complexa des per la carretera, avui en dia ha millorat molt les comunicacions, no? Per això nosaltres, quan plantegem aquest projecte, ens plantegem més serveis que puguem mobilitzar, i en cap cas ens plantegem mobilitzar usuaris, perquè entenem que un usuari, a vegades, perquè, evidentment, el fill de Palamós també doncs per al seu nivell té algunes cirurgies que no poden realitzar, es desplaça cap a Girona, habitualment a l'Hospital Tueta. Això és acceptat per la població i és raonable, i a més s'ha de ser així. Però, clar, no podem plantejar un usuari enviar-lo a l'Empordà. Per tant, sí que és veritat que hi ha unes limitacions, i per tant el que sí que ens plantegem més és mobilitzar recursos i no en cap cas mobilitzar usuaris o pacients.
O potser, segons com, a Bellcaire, algú que visqui a Bellcaire, a Albons o a Ullà, li surt més a compte anar a l'Hospital de Figueres que el de Palamós. Desconec de la distància ara, però estic fent un camp mas.
Sí. El que passa és que això també depèn de l'administració sanitària, és a dir, hi ha uns territoris amb el qual cada àrea bàsica de salut té assignat un hospital, i sí que es pot plantejar un canvi, una mobilitat, però d'entrada tindria que ser aprovat per l'administració sanitària. El fet de canviar fluxes, no? Una cosa és per una prova concreta o per una exploració, per algun tipus de tècnica, això no hi ha inconvenient, però diguéssim que cada usuari, en funció d'on resideix, té un hospital de referència per aquella patologia que l'hospital pot assumir.
Xavier Pérez... Digui, acabi la frase.
Sí, que en aquest cas no es plantejaríem un canvi de fluxes de pacients.
Senyor Berruezo, gràcies per atendre... Pérez Berruezo, perdó, gràcies per atendre la nostra trucada. Ell és el director assistencial de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà. Deia gràcies per atendre'ns i per explicar-nos una mica més en què consisteix aquest conveni, que sembla que acostaria una mica l'Ali al Baix Empordà en matèria d'assistència sanitària. Que vagi molt bé.
Perfecte, moltes gràcies, a disposar.
Adéu-siau, bon dia i sort. D'aquí 3 minuts seran 8:45 del matí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tenim més notícies. L'estacionalitat derivada del factor turístic ha provocat la pèrdua d'un 20% d'ocupació al Baix Empordà durant el 2017. Això és un informe del sindicat UGT que recull les dades dels últims 10 anys i que revela que la comarca està en segona posició en la inestabilitat laboral. La notícia ens l'explica i aprofitem per donar-li la benvinguda l'Ariadna Sala.
Exacte. El sindicat ha assegurat que, tot i que enguany les xifres d'ocupació són més positives que les d'anys passats, es deuen a la temporalitat i no són qualitatives. L'UGT constata que estabilitat laboral i renda per càpita estan estretament lligades. Així, el fenomen estacional seria la causa de la baixa renda familiar de la comarca, que només superen l'Alt Empordà i la Selva, i es situa molt per sota de la catalana. Per tal de revertir la situació, l'informe es mostra partidari de crear polítiques d'ocupació dirigides a millorar l'estabilitat i la qualitat dels llocs de treball. Amb el que portem d'any, s'han creat al Baix Empordà una mitjana de 46.800 llocs de feina, uns 3.000 més que l'any passat.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós. Supermatí.
D'aquí un minut seran 2:15. N'hem parlat altres vegades, però avui us portem a un dels experts, a un dels grans experts en aquesta matèria. Parlem dels horts socials, impulsat per Maico Negre, enginyer agrari, amb qui aquí saludem ara mateix. Maico, bon dia.
Hola, bon dia.
En Maico és responsable d'horts urbans al Baix Empordà. Maico, explica'ns una mica en què consisteix la teva feina, aquesta feina de supervisió dels horts socials.
Bueno, jo estic en un projecte que es diu el projecte dels horts socials en el Baix Empordà, que està impulsat per Càritas Diocesana de Girona. Nosaltres el que fem és dinamitzar horts urbans que han creat a diversos municipis del Baix Empordà i bueno, la feina en el dia doncs, consisteix en donar formació a la gent que entra en els projectes que li donen una parcel·la per cultivar el seu hort, doncs, donar-los formació en agricultura ecològica, després fer doncs, un suport en camp doncs, per anar-los orientant en el tema de cultiu i després a nivell de grup doncs, mirar de que hi hagi bona entesa, de que la gent s'organitzi i de que, bueno, en definitiva, doncs, que hi hagi un bon ambient en els horts i que els projectes siguin sostenibles.
En quins municipis participeu?
Doncs aquí al Baix Empordà han engegat ja els horts al municipi de Palafrugell, a Platja d'Aro, a Sant Feliu de Guíxols amb dos projectes. Després aquest any han obert un projecte al municipi de Santa Cristina d'Aro i també estem col·laborant amb els municipis de Torrella de Montgrí de Begur, doncs que tenen el projecte doncs, sobre plano i estan esperant doncs, poder-lo construir.
Maico, hort urbà, parlem d'horts urbans i a vegades el concepte mateix sembla una mica contradictori, perquè un quan parla d'un hort es remet una cosa rural i al camp i urbà és al mig de la ciutat, per tant sembla una mica un oxímoron, eh? Però quines característiques ha de tenir un hort urbà perquè respongui a aquesta funció social de la que parlem?
Bueno, és que és cert que es barregen una mica els conceptes. Nosaltres treballem tant amb horts que estan dintre de la trama urbana del municipi, com és un dels projectes que hi ha a Sant Feliu, però els altres, més que horts urbans, doncs són horts que estan a la zona periurbana del municipi. Vol dir que està una mica a les rodalies de la trama urbana. Llavors, bueno, aquest seria el concepte. Nosaltres bueno, doncs, treballem amb qualsevol de les dues modalitats i una mica la idea és que són horts propers a la gent que viu en el nucli urbà d'un municipi, no? I la idea és una mica doncs, això, traslladar el tema de l'agricultura i poder-lo apropar doncs, a persones que no necessàriament estiguin visquent o vinculades en el camp.
Val.
Sí.
Sabem com funcionen. El que passa que sovint també els ajuntaments a l'hora de concebre aquests projectes cometen alguns errors. Quins són aquests errors? En què no acaben d'encertar?
Bueno, per un costat hi ha el tema del tipus de persones que hi poden entrar, una mica del perfil que pel que està pensat el projecte. Bueno, des del plantejament de Càritas, l'ideal seria doncs, que en els projectes dels horts socials hi hagués doncs, tot tipus de persones, no? Tant gent gran, gent jove, gent que estigui en situació d'atur, gent que no, gent nouvinguda, gent d'aquí, perquè pensem doncs, que amb la diversitat i amb la convivència és quan normalitzem la vida de les persones. Un altre punt seria el disseny i la infraestructura de l'hort. Això fa referència doncs, que en els horts pensem que és important doncs, que hi hagi una sèrie d'equipaments doncs, que facilitin tant el cultiu com la convivència com la seguretat dels participants. Ens referim, doncs, que, bueno, que hi hagi un perímetre delimitat que dificulti, doncs, que no hi entri gent de fora, que hi hagi magatzem d'eines per poder guardar les coses, que hi hagi un sistema de rec adequat, etc, etc. I d'una altra banda, un altre dels punts que em sembla important és la normativa o el reglament. Hem de pensar, doncs, que són projectes on hi va gent molt diferent, cadascú una mica amb la seva manera de fer, i és important, doncs, que hi hagi un reglament que sigui clar, on sigui especificat tant els drets com els deures de tothom, i que els ajuntaments, que són, doncs, en definitiva, els que tenen l'autoritat sobre el projecte, tinguin mecanismes per fer efectiu el compliment del reglament. Però, bueno, nosaltres, bueno, doncs ens hem trobat...
I en quin grau, tot això que estàs dient, que és el que s'hauria de tenir en compte, en quin grau s'està complint?
Bueno, una mica depèn de cada municipi. Hem de tenir en compte, doncs, que són projectes relativament nous. Aquí al Baix Empordà almenys van començar a existir fa 5 anys, i des de 5 anys fins avui, doncs, han anat apareixent, i és clar, una mica la falta d'experiència, doncs, i els seus projectes nous, doncs, han fet que hi haguessin algunes coses d'aquestes que us he comentat, doncs, que no es tinguessin en compte, però una mica amb el treball de dia a dia i l'experiència, doncs, sí que ens han fet veure, doncs, que hi ha coses que les hem d'anar millorant. I, de fet, doncs, una de les tasques que faig és, doncs, anar orientant els ajuntaments per anar millorant aquestes coses. Ara, per exemple, un dels temes que hem anat canviant aquest any a diversos llocs és el tema del reglament, que abans, doncs, era bastant... donava bastanta llibertat d'actuació a la gent i es produïen coses, doncs, que no estaven correctes, no? Per exemple, hi havia persones, doncs, que hi havia períodes de l'any que deixaven de cultivar l'or, i ja que són ors subvencionats que es donen a baix preu, doncs sí que demanem que la gent en tregui un profit tot l'any, no?
Creixin les herbes i tot això, no entenc?
Sí, clar. Quan s'abandona l'or, de seguida sí, surten les herbes. Sí, sí.
Està clar. Escolta, Maico, més enllà dels horts urbans que ja hem comentat que existeixen a casa nostra, quins són els projectes futurs amb els que podeu estar treballant?
Bueno, ara per ara, almenys la meva entitat, el nostre àmbit de treball és aquí al Baix Empordà. Ara, no sabem, igual... Bueno, de fet, Càritas també col·labora amb morts en altres comarques, al Maresme, al Bages, al Tarragonès, hi ha diversos. Però aquí a Girona estem centrats en aquests municipis que et comentava. I per ara no tenim a la vista més projectes.
Aquest dissabte...
De fet, només estic contractat jo per ara.
Dic que aquest dissabte presenteu un dels articles del volum 2018 de l'Institut d'Estudis del Baix Empordà, que parla sobre les plantes, ja ho diré bé, Advències, és així el nom?
Adventícies.
Sí. Estem parlant de la poncetia aquesta famosa o no?
No.
Ah. Quines són aquestes plantes i que a més se'n diuen males herbes, i per què tenen propietats?
Val. El que tradicionalment hem anomenat males herbes, o el pagès ha anomenat males herbes, eren herbes que creixien, doncs, en els camps de cultiu i que produïen una sèrie d'inconvenients, no?, a la producció vegetal. Doncs, com és fer baixar el rendiment de la collita, algunes herbes, doncs, per exemple, quan es seguen en camps on es produeix farratge pel bestiar, aliment pel bestiar, doncs aquestes herbes barrejades li donen un sabor amarg o poden ser tòxiques, etc. Aleshores, aquesta visió tradicional d'eliminació de les males herbes, nosaltres li hem intentat donar una mica la volta. En el món acadèmic, les males herbes són anomenades plantes adventícies o ruderals, que són aquelles plantes doncs, que neixen tant en els camps de conreu com en els marges o al voltant. No? Sí. Clar, nosaltres, en l'ambient dels horts ecològics, tenim en compte que aquestes plantes també poden complir una funció ecològica o diverses funcions ecològiques. Una seria que poden ser l'ambient de refugi i alimentació d'insectes que són depredadors de plagues. I, per tant, si les mantenim, seria un sistema de protegir el cultiu d'atac de plagues. Altres aplicacions que podríem assolir aquestes plantes doncs serien propietats medicinals per a la salut, no? Doncs hi ha moltíssimes aplicacions i de fet tradicionalment doncs la medicina sempre es feia servir plantes i els seus derivats. I una altra possible aplicació doncs seria l'aroma i el sabor que donen en els plats quan les utilitzem a la cuina. Per tant, nosaltres el que hem fet és fer un seguiment durant un any de les espècies de plantes que anaven apareixent en el projecte dels horts de Platja d'Aro. És un estudi que he fet amb l'ajuda d'una persona que forma part del projecte, que té un hort, que es diu Míriam Ballesta, i a partir d'aquí doncs hem anat buscant totes aquelles possibilitats interessants que ens donaven aquestes plantes per donar-les a conèixer.
Escolta, per acabar, ahir en aquesta mateixa emissora explicàvem de la mort de tres ponis enverinats per una planta que es diu balandra i que sembla ser que podria estar en alguns parterres, en alguns, fins i tot alguns espais públics, deia, ens explicava Manel Magrinyà des de la Bisbal, deia que podria estar en alguns espais públics de la Bisbal aquesta planta. No sé què ens en pots explicar una mica d'aquesta planta, més enllà del que ja sabem, que és que de moment ha causat la mort de tres animals.
Caram. Bueno, sí, és greu. La baladra és una planta doncs, que està molt adaptada a les nostres condicions de clima i, per tant, la jardineria, els serveis municipals la fan servir moltíssim. De fet, la veiem a qualsevol trajecte que fem en cotxe per les carreteres. La veurem en marges, en parterres, en zones ajardinades, com bé deies. I és una planta tòxica, eh? Llavors, clar, bueno, és una planta vistosa perquè a més fa flors blanques, sí, roses, etc.
Sí,
no cal regar-la. Llavors, clar, és molt fàcil el manteniment i per aquest punt, des d'aquest punt de vista és una planta interessant perquè, és clar, no hem de gastar gaires esforços en mantenir-la. Però, per contra, pot ser verinosa tant pels animals com pels humans. I, de fet, doncs, clar, pot ser un perill pels nens petits, no?, que toquen les plantes, que es posen els dits a la boca, etc. Jo penso que sí, que seria interessant que es tinguessin en compte altres espècies.
No deia, venia arran d'aquesta notícia, perquè és que, a més, en Manel explicava que semblaria que els animals haurien mort per ingesta de baladra que els hi haurien llançat alguns nens jugant, sí, perquè és que just on estaven els ponis hi ha una escola allà al costat. I deia, ens explicava en Manel, és que sembla que els ponis haurien arribat a arrossegar res, mig centímetre de la planta, o molt poquet, no recordo ara la xifra, la quantitat, però molt poquet. Per tant, volíem saber una mica més, perquè és que sorprèn, no?, que una planta que pugui generar aquest tipus de reacció, que pugui matar un animal o que pugui ser tòxica per humans, estigui posada, vaja, no només al costat d'una escola a la Bisbal, sinó, com dius tu, en molts espais públics de per terres i etcètera, etcètera.
Sí. Bueno, caldria que els jardiners o els tècnics de medi ambient o els d'urbanisme, que són els que dissenyen aquestes coses, doncs potser això ajuda a prendre més consciència. Però bueno, també és veritat que ara mateix està implantada a moltíssims llocs.
Ja. Maico Negre, enginyer agrari, gràcies per posar-nos una mica més de llum en aquests projectes relacionats amb els horts urbans, que a casa nostra n'hi ha uns quants i que a vegades passen una mica desapercebuts. Jo crec que val la pena posar-hi una mica de llum i taquígrafs per explicar què hi són i quina és la seva funció i quin és el seu funcionament. Per tant, gràcies per atendre'ns.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Bon dia i sort. D'aquí un minut seran 3:15 del matí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Ja tenim a punt l'Albert Aparicio. De fet, no sé si el tenim en línia. Albert, bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
Doncs de seguida parlem així, el tenim en línia, preparat i amatent. De seguida parlem amb ell, però abans fem un repàs ràpid amb l'Alba Legide d'algunes de les notícies més destacades de fora de casa nostra. La reforma educativa que proposa el govern espanyol retorna a la Generalitat competències de currículum i llengua. El Ministeri d'Educació vol deixar en mans de les comunitats autònomes la regulació de l'ús de l'idioma cooficial, Alba.
Segons la proposta, el Ministeri planteja tornar a establir que l'Estat determini un 55% del currículum de les matèries. D'altra banda, també proposa suprimir la regulació de l'ús de la llengua cooficial de la LOMCE, que incluïa els 6.000 euros per a l'escolarització en castellà, i deixar aquesta regulació escolaritzada inclosa a les comunitats amb llengües cooficials. En altres propostes també inclou l'opció de cursar el batxillerat en 3 anys.
El Consell de Ministres aprova el decret per fer pagar als bancs l'impost de les hipoteques que entra en vigor el dissabte. El govern espanyol diu que defensa la separació de poders però que no comparteix el criteri del Tribunal Suprem.
En concreto, se establece que cuando se trate de escritura de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista. De esta forma, la norma así redactada no deja ningún lugar a la duda.
El decret es publica avui al Butlletí Oficial de l'Estat i entrarà en vigor demà. Fonts del Col·legi de Notaris de Catalunya han explicat que a efectes pràctics serà a partir del dilluns quan els bancs comencin a pagar l'impost, ja que els dissabtes no acostumen a signar préstecs hipotecaris. A Catalunya, l'impost d'actes jurídics documentats és de mitjana de l'1,5% de l'impost de la hipoteca.
M'ha agradat això de garantia hipotecària. Hipotecària. Detenen l'home que va intentar assassinar el president Pedro Sánchez dels Mossos. Diuen que el detingut tenia una clara intencionalitat de matar Sánchez i que li mancava suport logístic. No consta que l'home estigui vinculat a l'extrema dreta ni a cap grup determinat.
No el vinculem amb cap col·lectiu, en cap, i per tant estaríem parlant inicialment d'una persona amb acció i amb actitud i amb voluntat a nivell individual.
Segons ha explicat, el detingut havia expressat les seves intencions de sacrificar-se per Espanya, com va dir, a una xarxa social, tot coincidint amb l'anunci del govern espanyol d'exhumar les restes del dictador Francisco Franco.
I acabem. L'ANC avisa el president Quim Torra que no hi haurà mediació internacional si no s'avança en la unilateralitat. La presidenta de l'entitat independentista, Elisenda Pelusia, creu que cal plantejar un conflicte per aconseguir un referèndum forçat des de l'exterior.
Per nosaltres, l'estratègia que hem de seguir com a entitat és la mateixa. Nosaltres teníem 3 escenaris, no?, en el pla estratègic. L'escenari 1 és el referèndum acordat només amb l'Estat espanyol, l'escenari 2 és un referèndum acordat però forçat internacionalment, i l'escenari 3 és la via unilateral. El que nosaltres hem de fer és el mateix en l'escenari 2 que en l'escenari 3.
Aquestes paraules de la presidenta de l'entitat independentista, Elisenda Pelusier, arriben després que el president digués dimecres en seu parlamentària que el govern, a través del conseller d'Exteriors, Ernest Maragall, intensificarà l'acció internacional per preparar el camí a la mediació.
Gràcies, Legide. 3:45 de nou. Tornem a saludar-lo. Aparicio, bon dia.
Bon dia, aquí estem, amb un tema avui que a mi em fa especial il·lusió.
Ah, doncs vinga, fot-li, quin tema?
Avui parlarem de les nevades concretament del Baix Empordà durant el segle XX, les més importants, les més abundants i les més recordades.
Mm-hmm. Escolta, en el guió hi ha posat aquí una paraula que a mi m'agradaria que m'expliquessis una mica, que és la paraula hidrometeors.
Sí, els meteors és el conjunt dels fenòmens meteorològics que podríem tenir, per exemple, la pluja. Hidrometeors fa referència a aquells que són amb un tema d'hidro, d'aigua, que pot ser pedra, neu, aigua líquida.
Val. Dèiem, viure aquí a l'Empordà fa que sigui molt més valuós presenciar aquests meteors, ja que el clima que tenim a casa nostra en hiverns suaus fa molt difícil que reuneixin les delicades condicions que requereix la neu, eh?
Sí, i no obstant tenim, jo crec que forces episodis destacables que han sobtat molt al llarg del segle XX i que seran molt recordats. Alguns d'ells han fet efemèrides històriques i a mi m'agradaria que es repetís més d'alguna nevada d'aquestes abundants.
Sí. Això, quan hi ha després, aquests fenòmens, és el vostre primavera sauna, això, eh?
Exacte, després la gent s'enfada perquè cauen els pals de llum i ens hi ha problemes, però des del punt de vista estrictament meteorològic emociona.
A mi, saps què em sap greu d'aquestes coses? Perquè encara hi ha conseqüències en els boscos de les nevades del 2010, perquè jo pensava, bé, si això ha de servir perquè caigui una mica la massa forestal que està més malmesa i es faci una mica de net, doncs mira, benvinguda sigui. El que més greu em sap per això és que encara vagis a boscos que tenen arbres caiguts i allò en mal estat per culpa de les nevades del 2010 i que no s'hagi acabat de netejar. Això és el que em sap més greu, però si no, escolta, benvinguda.
Doncs sí, el que passa és que aquí tenim una massa boscosa que no està adaptada, no tenim arbres tipus avets i d'aquests que puguin aguantar les masses de neu. Clar. I si no es fa la tasca de manteniment adequada, tenim aquestes incidències.
Clar. Escolta, repassem algunes nevades. Va, 1942, nevada abundant.
Sí. Una nevada força abundant d'aquestes amb contundència, més de 20 centímetres o 20 centímetres a bona part de la comarca, amb una entrada d'aire fred d'aquestes centroeuropees, amb aire que ve més de Sibèria, i la humitat del Mediterrani, que és el factor explosiu. La del 1947 va ser la segona, al cap de 5 anys,
la
que recorda com la nevada del segle XX.
Sí.
Una nevada espectacular al mes de gener, que va provocar... Per exemple, un veí de Torrella de Montgrí explicava en una de les cròniques dels diaris que congestes de més d'un metre de neu, de gairebé 2 metres, i que no podien obrir la porta de casa degut a que la tramuntana acumulava la neu a un cantó del carrer. Llavors, hi havia cases d'un cantó del carrer que no podien obrir la porta.
Ostres, Déu-n'hi-do.
Sí, i més incidències que hi havia. En aquella època hi havia el tren al... El carrilet, el tren petit, que feia la ruta, per exemple, sortia de... passava per Palafrugell i anava per la Bisbal. Doncs el tren petit, hi ha unes imatges que deixarem al web per qui ho volen consultar, de radiocapital.cat. El tren petit va quedar totalment aturat i tothom va haver de baixar del tren per ajudar-lo a acabar de fer el trajecte, perquè va ser impressionant la nevada que va caure.
Tothom va baixar del tren perquè el tren fes el trajecte. És rotllo, bajen, que pesen demasiado.
Sí, exacte, bajen y empujen, por favor.
Sí, sí, sí.
Era així, com, i a més el tren amb càrrega, perquè era un tren sobretot també per transportar mercaderia.
Això lliga amb l'acrònim aquest de Renfe, que és rogamos que empujen nuestros ferrocarriles estropeados.
Sí. Carai. I estampes molt, imatges molt boniques de les platges que amb molta neu, molta neu. Estem parlant de, bueno, congestes de proper d'un metre, també degut a això, a l'efecte de la tramuntana, no?
Clar.
I després volíem comentar un episodi que no és estrictament de neu, però que l'hem d'esmentar en aquest episodi d'hivern forts, sí, que és l'any 1956.
L'any de la fred, eh?
L'any de la fred. Precisament hi ha un llibre de la Diputació de Girona que es titula així, 1956, l'any de la fred. Va ser l'episodi de fred amb més dies consecutius amb temperatures negatives, des de que hi ha registres, podríem dir, fins a 24 dies consecutius, per exemple, a l'observatori que hi havia al Far de Sant Sebastià. Durant 24 dies consecutius, la temperatura mínima va estar per sota de 0 graus i en molts casos amb valors de 5 graus sota 0.
Ostres, Déu-n'hi-do, és molt temps això, a més amb aquesta fred.
És molt temps amb temperatures tan baixes. A més, va tindre moltes conseqüències, perquè, clar, nosaltres no estem preparats. Per exemple, les fàbriques de suro, que hi havia els dipòsits d'aigua, com, per exemple, la Torre Armstrong de Palafrugell,
sí, de fet,
on ara hi ha Can Màrio.
Hi ha una foto, tens una foto penjada aquí al guió, amb la Torre de Can Màrio, completament glaçada.
Completament, aquests caramells.
Caramells d'aigua.
Bàsicament... A causa del fred, l'aigua, saps que si poses una ampolla d'aigua al congelador i la deixes, acabarà explotant per haver-se expansió en el gel. Doncs això és el que va passar amb la torre d'aigua, amb moltes canonades, moltes avaries, sí. I realment va tindre un impacte molt gran també sobre l'agricultura i molts pagesos van canviar de professió o d'allò que vivien, perquè moltes oliveres mil·lenàries van morir a causa d'aquests dies de tanta fred consecutiva, i alguns pagesos es van passar a conrear altres conreus, com blat i cibada, en lloc de dedicar-se als conreus que tenien abans que havien mort.
Déu-n'hi-do, 24 dies amb temperatures per sota zero i molts d'ells amb menys 5 graus. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do,
sí,
Déu-n'hi-do.
Sí, l'anècdota també seria que s'especulava que si era per culpa d'un experiment dels soviètics o amb armament nuclear...
Sí, no, realment... els submarins de Radio Liberty que feien aquesta cosa, no?
Sí.
Ja.
Sí, sí.
Molt bé. Escolta, una altra anècdota. L'any 62, Nadal nevat.
L'any 62, aquesta especialment bonica, pels que ho expliquen, perquè va ser per Nadal, abans de la nit de Nadal, la missa del Gall, per exemple, ja ha explicat com la gent de Palafrugell va ser sortir de la missa del Gall i trobar-te allò que està nevant, i el dia de Nadal, doncs, Palafrugell i altres municipis del Baix Empordà van ser ben nevats. N'hi va haver altres, de, com la... Sí, sí, Miquel, poder alguna 85, 86,
sí. Sí. Jo la del 86 la recordo, fixa't.
La del 86 va ser més abundant que la del 85. Mm. També amb vent fort. Moltes entrades d'aquestes de neu acaba venint... Com que normalment ve una entrada d'aire fred molt, molt ràpid, que xoca amb la massa del Mediterrani, normalment ens entra amb gregal o amb tramuntana, i per tant també tenim... per una banda la neu que hagi pogut caure i el vent que ens pot fer augmentar la sensació de fred.
Uh-huh. Jo ja et dic, aquesta de 86, de fet recordo el meu pare traient neu de la porta de casa amb pales perquè jo pogués anar a l'escola i l'escola òbviament s'havia cancel·lat, i el meu pare, va, que has d'anar a col·legi, has d'anar a col·legi, has d'anar a col·legi, i dic, collons, si no hi ha escola a aquestes alçades, ja, sí, jo recordo aquesta nevada, i recordo una gossa que teníem que era un mastí del Pirineu, tota de color blanc, que es passejava pel camp de casa nostra i no érem capaços ni de veure on era la gossa. Sí, increïble. Escolta,
fins a 40 centímetres, sí, sí, sí. En alguns llocs.
Deia, vaja, ja sé que és fer ara volar coloms, però graus de possibilitat que es repeteixi algun fenomen d'aquests? Aquestes alçades, amb tot allò de l'escalfament global i tot plegat, tu què et diu el
sí,
nas?
Sí, de fet, l'escalfament global senzillament és un factor que pot fer que siguin més freqüents, tant onades de calor, episodis extrems de calor, com nevades, no? El que passa és que el clima se queda alterat o modificat amb canvis bruscos, llavors... pot ser que tinguem més onades de fred també, a part d'onades de calor, i més nevades. Uh-huh. De fet, les nevades grans són bastant cícliques. Ara aquí n'hem esmentat unes quantes, però es pot comprovar com en períodes de retorn, poder de 20-30 anys, hi ha alguna nevada important a la nostra zona.
L'última que recordem és aquesta del 2010. Bé, l'any passat que va fer una mica així, quatre volves, que era així de xixinava, però
2010,
la grossa era del 2010, eh?
Exacte, el 2010, que va ser, com diuen els americans, amb blizzard, no? Perquè va ser amb tempesta, hi va haver llamps, hi va haver trons, hi va haver neu. Va ser molt espectacular, i sobretot la zona entre la Bisbal, Begú, Palamós i Palafrugell, aquest triangle, déu-n'hi-do. L'Estartit també, sí, sí. Espectacular, i com comentaves, conseqüències que encara no ens hem recuperat, els boscos.
Sí, sí. Ui, jo recordo aquell 2010, neu acumulada una setmana després... a Llofriu, sí. Com una vegada apartada del centre de la carretera, però als marges de la carretera, neu acumulada una setmana després, que encara es mantenia glaçada, vull dir que déu-n'hi-do també. Albert, escolta, tornem a escoltar d'aquí uns minuts per fer allò un repàs a la previsió, i mentrestant que vagi bé.
Perfecte, bon cap de setmana, Miguel.
Fins ara. I senyores i senyors, 3 minuts i les 9 del matí. Tenim temps encara per repassar algunes de les activitats culturals del cap de setmana que comença a Calonge, ja que estan en plena festa major, Martí.
Avui a les 5 de la tarda hi ha una xocolatada i ambientació musical a la Sala Fontova. A les 8 del vespre al Castell de Calonge hi ha l'inauguració de l'exposició fotogràfica Calonge i Sant Antoni als anys 60. El dissabte, a les 5 de la tarda, hi ha una caminada popular de 8 quilòmetres de la pujada a la Creu. Quan hi arribeu hi trobareu una botifarrada popular. I si no us voleu cansar tant, a les 7 de la tarda, a la plaça Major, hi ha una audició de sardanes amb la cobla Ciutat de Girona.
Més coses! A la Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols, el dissabte a les 7 de la tarda, s'inaugura una exposició col·lectiva d'12 artistes dels Països Catalans.
L'exposició està formada per un total de 33 obres gràfiques originals, entre litografies, serigrafies, reproducció digital intervinguda i gravats a colorits a mà. podrem veure com totes elles neixen d'una mateixa idea, la transferència de la imatge creada per l'artista sobre una forma, que bé pot ser en una planxa metàl·lica, de fusta, de pedra i amb un suport generalment de paper.
I encara una última proposta. A Platja d'Aro, durant el dissabte, tot el dissabte i el diumenge, s'hi fa el 6è Rally Platja d'Aro Històrics.
El rally està obert a cotxes clàssics, esportius i motocicletes construïts abans del març de 1993. El recorregut constarà d'uns 600 quilòmetres per les comarques de la Baix Empordà, la Selva, Osona, Ripollès, la Garrotxa i el Gironès, i el recorregut es donarà a conèixer el mateix dia de l'esdeveniment.
Gràcies, Martí Seguer.
Supermatí.
Estem acabant el programa i abans d'acabar-lo, com sempre, i com hem dit fa un moment, fem un últim cop d'ull a la previsió meteorològica i tornem a donar-li pas a l'Albert, Albert Aparicio.
Aquest divendres ha començat amb forces núvols i risc de xàfecs que es poden produir encara durant aquest matí. Al llarg del dia, la probabilitat de precipitació anirà disminuint i s'obriran algunes clarianes. Aquest matí, la temperatura no és tan baixa com la dels dies anteriors, degut al cel tapat que hem tingut durant la passada nit. I avui el termòmetre es mourà entre els 8 graus de mínima i els 18 de temperatura màxima. Pel cap de setmana, millora l'estat del temps, amb més sol i sense pluja.
Gràcies, Albert, gràcies, Dani, gràcies, Martí, gràcies, Marc, gràcies, Gerard, gràcies, Manel, gràcies, Eugènia, gràcies, Pedro, gràcies, Alba, gràcies, Helena, gràcies, Laia, Judit, Anna, Ariadna, Josep Lluís, Albert i a tot l'equip de Ràdio Capital i, per descomptat, i sobre de, per sobre de tot, gràcies a vosaltres per fer-nos confiança. Tornarem el dilluns a les 8 del matí a Ràdio Capital, Ràdio Bisbal i Extra FM.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Bon cap de setmana.